9 i 22 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui Susana Pellicer, de Convergència i Unió, Michael Cáceres, del PSC, també Joan Calderón, d'Iniciativa, Guim Pros, de la CUP, i s'acaba d'incorporar just ara en aquests moments Álvaro Benejam, del Partit Popular. Molt bon dia, el 5.
Molt bon dia. Bon dia.
Voldria parlar amb vostès del foc de l'Alt Empordà, que continua cremant, més de 1.500 efectius entre bombers, agents forestals, voluntaris i la unitat d'emergències de l'exèrcit treballen sense treva per assegurar el perímetre de l'incendi, apagar les revifades de l'interior i evitar, sobretot, que s'estengui a altres comarques, com, per exemple, la Garrotxa. A les 7 del matí, amb la sortida del sol, hi ha hagut el relleu entre els equips d'emergència i s'han pogut enlairar els primers hidroavions i helicòpters bombarders d'aigua per sufocar el foc. Els voldria preguntar com veuen aquesta situació i, sobretot, més enllà de la situació que està vivint l'Alt Empordà, si consideren que des del municipi, dintre de les seves responsabilitats, s'ha fet prou per intentar tenir Collserola preparada per possibles incendis i si consideren que s'està preparat per, en cas de tenir una desgràcia com aquestes, poder afrontar una situació. Ahir l'alcaldessa va llançar un missatge demanant sobretot prudència als santcoatencs, que tinguessin en compte que les actituds individuals hi tenen molt a veure. Desgraciadament aquests incendis han crescut o han nascut a partir d'una gorilla i els voldria preguntar la seva posició. En tot cas, que comenci Convergència i Unió, fem la ronda inicial i després ja tractarem altres temes i si volen afegir altres tots de paraules. Susana Pellicer, que s'estrena més, benvinguda.
Gràcies.
Molt bon dia, quan vulgui.
Bon dia. Home, jo crec que preparats al 100% no s'està mai, no? Perquè quan hi ha massa forestal, i aquesta és una característica de Sant Cugat, no? Que estem rodejats de bosc, doncs al 100% és impossible. Jo crec que des de les nevades últimes i des de les ventades encara hi ha trossos que podien estar millor, i jo crec que només ens queda apel·lar al sentit comú i a la responsabilitat de la gent. Ahir parlava amb una persona que em deia, és que la floresta, és que qualsevol dia que cremi, és que jo no puc viure amb aquest... Bueno, doncs si estàs al carrer Balmes segurament pots viure perquè, bueno, has d'escollir una cosa o l'altra. Llavors jo crec que 100% preparats i nets els boscos no ho estan. Em costaria molt veure tot Collserola, tot, no només al voltant de Sant Cugat, sinó als voltants de Barcelona, net i polit i endreçat, però crec que, bé, apel·laria també al sentit comú de la gent. Jo crec que un avantatge que tenim, potser mal avantatge, però un avantatge que tenim és que estem molt a prop de Barcelona. I al ser el pulmó de Barcelona, crec que la primera espurna, el primer indici que hi hagués de foc, ens enviarien de seguida tots els recursos, cosa que l'Empordà, doncs clar, ha anat costant, no? I crec que, bé, el ser formar part del pulmó de Barcelona, doncs també tenim els recursos molt més a prop.
Partit Popular, Álvaro Benejam.
Sí, hola, bon dia. Bé, coincidim amb la Susana. Tenim un problema aquí, que és que cada un, en la seva responsabilitat personal, ha de ser conscient que determinades actituds pues, poden ser perilloses per causar pues, un desastre com aquest, no? Perquè això es pot haver originat per un, no sé, per qualsevol espurna que hagi sortit d'un foc o d'una... o d'una cigarreta mal apagada o qualsevol coses d'aquestes, no? Això forma part de la responsabilitat personal que cada un té de tenir i pues, en aquest sentit coincidim amb la Susana això de dir de que la gent sigui conscient d'aquest perill, no? Quan se'n va al camp, quan se'n va al bosc i pues, està de càmping o el que sigui, no? O passejant. I també manifestar el recolzament a les persones que estan sofrint a dia d'avui pues, el tema dels incendis, no? A tothom que està fora de casa seva, pues, recolzar-los i que estem al seu costat per fer, bueno, per reconstruir tot el que estigui malmès, no?
Michael Cáceres, del PSC.
Sí, una mica en la mateixa línia. A veure, el tema dels incendis, ja sabem que hi ha una part que és, no sé si dir-ho sort o un tema que depèn de les persones. Vull dir, al cap de la fi s'ha demostrat que els incendis ocasionats a l'Alt Empordà i a la frontera han sigut ocasionats per una actitud totalment incívica i irresponsable, de moment no sabem d'aquí, i s'està ocasionant un gran desastre i un mal que, bueno, que estigarà molts anys en recuperar, diguem, tot el que és la natura de la zona, no? Jo crec que des d'aquí el que hem d'apel·lar és això, la responsabilitat de les persones i intentar, doncs, també nosaltres mateixos fer aquells que viuen a la floresta, a les planes, a Valldoreix, doncs també des de casa seva també poden prendre mesures, netejar el que tenen al voltant per intentar minimitzar el risc que pugui haver-hi d'incendis aquest estiu, que bueno, com cada estiu és molt alt sempre el risc que hi ha a Sant Cugat i a qualsevol lloc on hi hagi bosc.
Joan Calderón, d'Iniciativa.
Hola, bon dia. En primer lloc, des d'aquí, doncs, donar el condol a les famílies de les quatre víctimes mortals que hi ha hagut a l'incendi de l'Empordà. En segon lloc, animar, donar molts ànims a la gent que estan allà i tot el suport als voluntaris, als ADFs, als bombers i tot el personal que està treballant per aturar aquest foc que de moment no està controlat, no? Jo crec que les valoracions s'han de fer després, ara el que toca és estar al costat i donar suport a que això s'aturi, i realment és una desgràcia amb múltiples variables, no? Una irresponsabilitat, un vent fort, són massa variables que, bueno, estan provocant això. Pel que fa a Sant Cugat, a banda d'apel·lar a la responsabilitat individual de cadascú, que això jo crec que està clar i s'ha de fer i és important, també s'han de posar mesures, que jo crec que com cada any, tant a Sant Cugat com el Consorci del Parc de Collserola posa les mesures adequades per tal de fer aquesta prevenció. I potser sobre el tema de la neteja o no del sotabosc, potser hem de tornar a fer coses que es feien fa molts anys, no? Ramats que netegen el sotabosc i aquestes coses, no? Jo crec que hem de tornar a fer un pas enrere i potenciar la ramaderia en zones boscoses, no? Boscoses o pulmons verds com poden ser Collserola, no? Hi ha mesures concretes a municipis concrets, i tornaré a posar l'exemple de la meva ciutat de natal, no? Que és Sant Boi, que una de les muntanyes que hi ha, que és la muntanya de Sant Ramon, s'ha iniciat un programa de pastures amb ramat per tal de netejar el sotabosc i reduir el risc d'incendis.
De fet, a Valldoreix em sembla que fa uns anys també es va optar per aquesta opció. Guim Pros, de la CUP.
Sí, bon dia. Volia comentar el que ha dit el Joan al final, per tant, em servirà d'inici. És evident que s'hauria d'intentar retornar a velles maneres de gestionar el territori, perquè a més s'han demostrat que, a part de que econòmicament són barates, són molt, molt positives i ajuden a que el bosc i el sotabosc estigui net. Pel que fa al tema de l'incendi de l'Empordà, sí, és evident que des d'aquí l'únic que podem fer és mostrar suport, valorar la feina que estan portant a terme bombers, ADF, gent d'allà de peu, veïns, veïnes, alcaldes, regidors d'allà, etc. I jo crec que demostra, ja s'ha dit aquests dies, demostra el que en el fons és un país, que són les persones, i el que està passant demostra que quan passa una desgràcia la gent està pel que ha d'estar i fa el que ha de fer. I aquí s'han cugat, doncs, el que s'ha dit fins ara, apel·lar a la consciència personal de cadascú, a vigilar molt el que es fa quan es va al bosc, a tenir cuidat si més no la seva parcel·la de territori. Ara, quan venia cap aquí, llegia el diari que un 20% dels boscos privats només es netegen adequadament. Per tant, ara es costa dir-ho, però reflexionem-hi, encara que sigui un cop hagi passat això, perquè realment... Jo crec que tal com està el tema, cada vegada farà més calor i, per tant, cada vegada s'ha de vigilar més.
Algun comentari més sobre la qüestió?
No, si es pot treure alguna cosa bona, costa, eh? Però jo crec que en aquests moments també surt la solidaritat, no? I l'empenta que té la gent. A mi, quan veig les imatges, em posen la pell de gallina, però quan veig la gent disposada a ajudar, des de fer un entrepà, a portar uns matalassos, una senyora gran que es veia a la tele amb un matalàs allò de casa seva, jo crec que en aquests moments també és com que es mostren les persones la manera més humana, no? I també buscant alguna part positiva, doncs jo crec que han sortit inclús en Twitter, internet, grups ja disposats a replantar, i crec que bé, també s'ha de posar en valor això, no? Que la gent en un moment determinat, doncs, escolta'm, ajuda i va on sigui, i ara ja sentia un grup de voluntaris, doncs, que les seves vacances aniran allà, i crec que això també, bé, ens caracteritza també com a poble, no? La voluntat aquesta d'ajudar i d'anar on sigui. Ara venia a la ràdio i sentien també que uns del Delta l'Ebre, o si no és perquè ho tinguin al costat, no? Doncs que ja s'han organitzat i pugen aquest cap de setmana a muntar tendes, a ajudar, doncs crec que aquesta part humana s'ha de... Bueno, m'agrada destacar-la.
Una dotació del parc de bombers de Rui Sant Cugat ha marxat fins a la Jonquera per ajudar en les tasques d'extinció, i a més el 012 ens han explicat que han rebut diverses propostes de Sant Cugatencs que s'havien ofert per anar de voluntaris, per ara els han dit que no, perquè no podien assumir tanta ajuda, però que en prenien nota i en cas de necessitat doncs hi hauria Sant Cugatencs que es podrien desplaçar per ajudar.
Jo volia destacar això, la resposta de la gent, no? en aquest cas el Twitter, que és el que jo vaig aquella tarda, no? Seguia, bullia d'informació. Jo crec que la gent va respondre d'una manera espectacular, no? Jo crec que com a país la gent que forma aquest país és una gent solidària i és una gent que respon als moments difícils, no? I també vull destacar el paper dels mitjans de comunicació. Hi ha hagut mitjans de comunicació que han fet un seguiment i un servei públic explicant en cada moment què passava, canalitzant aquestes demandes d'ajuda, canalitzant les ofertes d'ajuda de gent voluntària, etcètera, etcètera. Jo crec que ha estat una demostració per treure una part bona, no?, que deia la Susana, de que quan ens hi posem, no?, som gent que donem resposta i que volem solucionar problemes.
Alguna cosa més, si no canviem de tema? La setmana passada vam estar tractant diversos aspectes de l'avantprojecte de reforma de la llei de bases de règim local, però un que ens va quedar sobre la taula perquè no vam poder tractar per falta de temps va ser el futur de l'MD de Valldoreix. En la roda de premsa, Cristóbal Montoro va deixar entendre, i almenys ho vam entendre nosaltres així, que les MDs haurien de ser suprimides. Va parlar de l'opacitat d'algunes d'aquestes administracions i considerava que s'havia de simplificar aquesta estructura administrativa. Després vam tenir la reacció del president de l'MD de Valldoreix, que va dir que ell entenia que una llei orgànica com l'Estatut sortia en defensa d'aquestes entitats municipals descentralitzades, és a dir, que quedaven amb aquest paraigua legal que feia que la proposta de Montoro quedés en no res. I ahir l'alcaldessa es va sumar a aquesta versió. Confia que l'Estatut freni la desaparició de les MDs anunciada pel govern espanyol. Conès ha explicat que en principi aquesta reforma no hauria de passar per sobre d'una llei orgànica com és l'Estatut. Això sí, ha dit que caldrà veure la lletra menuda d'aquest projecte. Els voldria demanar la seva opinió, si consideren que el futur de les MDs està en perill, si consideren que seria una notícia positiva o negativa la seva desaparició, si consideren que amb això simplificaria l'administració, o si consideren que Valldoreix necessita aquest tipus d'administració per motius polítics, històrics i culturals, si creuen. Fem la ronda inicial i després iniciem més el debat en directe.
Jo, a més, com va valldoreixenca, no tinc una opinió molt imparcial, no? Jo crec que les MDs el que fan és una feina també de proximitat, no? I llavors tot el que sigui treure proximitat a nosaltres d'entrada no ens agrada. Llegint, jo estic molt d'acord amb el que has dit, que llegint al principi es veia clar, doncs, que tot és a fora, i després, doncs, el fet de que l'Estatut doni aquest paraigües en quant a una llei superior amb una, i blindi les MDs, doncs és el que crec que estem estudiant en aquests moments. Jo personalment crec que la MD de Valldoreix fa una bona feina, té un històric, fa una feina de tot tipus, Sant Cugat es treballa conjuntament, hi ha hagut èpoques millors i èpoques pitjors, però jo crec que hi ha un bon enteniment, i per tant és una entitat de proximitat, una administració de proximitat, encara que el Joan no estigui d'acord.
Però... No, que sí, no.
Després.
No deia per tu, no et feia... No.
De proximitat, i per tant mirarem el que, si realment estan blindats o no, no? Més enllà d'aquí no podem fer res més.
Álvaro Benejam, coincideix amb el ministre?
Home, a veure, jo no puc dir si és millor o no que l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix desapareixi. No ho puc dir perquè no ho sé. En el cas de... O sigui, Valldoreix té el seu cas, altres entitats doncs, tindran el seu cas, no? les seves circumstàncies, i a la resta d'Espanya doncs, també, no? O sigui, hi haurà el que se'n diu pedanies que no tenen cap sentit, i hi haurà nosaltres que sí que tenen molt sentit, però que potser econòmicament doncs, estan malmeses també i no són sostenibles, no? L'entitat de Valldoreix, bueno, s'hauria de veure si necessita... si a dia d'avui no és sostenible econòmicament, llavors sí que seria una bona idea, doncs, al millor suprimir-la, no ho sé, a pesar de la tasca que fa, que segurament doncs, és, no sé si imprescindible, però sí doncs, molt important. Que al final s'hagi de suprimir, doncs, no ho sé, la veritat. El que em penso és que si econòmicament és millor fer-ho, doncs, potser sí que caldria, potser mantenint doncs, una certa estructura de forma autònoma a Valldoreix, però no de la mateixa com està pensada ara o com està funcionant. Però la veritat, això és una qüestió de viabilitat econòmica, i si és viable, potser doncs, no caldria, perquè ja està bé. No?
PSC, com ho veuen?
Sí, a veure, nosaltres sempre hem apostat per la, per l'AMD, vull dir que el Partit Socialista, bueno, hem governat allà i sempre hem donat una, un impuls important al que és l'AMD, perquè també sempre hem cregut amb la, amb la proximitat de les administracions. Jo crec que és bo que l'AMD tingui, ai, que el Vall d'Oreig tingui una entitat com l'AMD per poder donar servei a un lloc que diguem que té unes circumstàncies específiques dintre de Sant Cugat, i crec que si no existís s'hauria d'inventar algú semblant. Vull dir, cal que hi hagi un ens dintre del que és el que és Vall d'Oreig per poder donar servei a, bueno, als veïns que viuen allà, que tenen unes necessitats específiques, i que si no s'haurien de moure, diguem, el tema també de mobilitat, tots, que vinguin tots cap a Sant Cugat per no sé, per pagar els impostos o per altres coses, fer gestions que impliquen a l'administració. Doncs jo crec que és bo que hi hagi una institució pròxima als ciutadans, eh? Jo crec que inclús a més ara s'està apostant per descentralitzar i el que és l'administració local de Sant Cugat, amb la creació dels consells de barri i tal, vol dir que quan més a prop estiguin els ciutadans, més poden participar, millor seran les institucions. Jo crec que el que s'ha de, a nivell legal, primer s'haurà de parlar amb els experts, si, amb el tema del si l'estatut està per sobre del, que jo crec que sí, de la llei de bases, però també està la Constitució espanyola, que en principi han de ser coherents amb l'estatut, i llavors veure si hi ha contradiccions o no. Jo crec que no hi ha d'haver-hi problema per poder mantenir la MD. Una altra cosa és racionalitzar l'estructura i les administracions, les competències. A lo millor sí que es pot mirar per millorar i per veure que optimitzar els recursos que tenim, bàsicament.
Joan Calderón.
Bé, la primera consideració que crec que hem de fer tots plegats és que la contrarreforma, perquè jo crec que s'han de dir les coses pel seu nom, i això no és una reforma, és una contrarreforma en tota regla de la llei de bases de règim local, jo crec que vulnera punts bàsics a l'Estatut, no només el tema de l'MD. Hi ha més temes, com el tema dels municipis, les competències, etcètera, etcètera, que les vulnera directament. Per tant, aquí el debat és, efectivament, l'Estatut com a llei orgànica està a sobre o no d'això, i llavors s'ha d'aplicar aquesta contrarreforma, sí o no? El que crec que s'imposa és que quan s'aprovi, perquè clar, malauradament s'aprovarà sí o sí aquesta contrarreforma, s'haurà de portar al Constitucional per dirimir si compleix l'Estatut o no el compleix en el cas de Catalunya. Perdó. En segon lloc, el tema de l'AMD. És evident que el principi de proximitat, el principi de viabilitat social de l'AMD, a mi no m'agrada parlar en termes econòmics, no? L'AMD gestiona una escola bressol, gestiona una biblioteca, gestiona tots els serveis per la ciutadania de Vall d'Oreig, que entenem que són bàsics, i una administració propera a la ciutadania és bàsica per entendre i gestionar aquest tipus de serveis, no? A més, si tanquem l'AMD, quants treballadors hi ha a l'AMD? 70? Què fem amb els 70 treballadors i treballadores? Aviam, clar, és que aquí es llencen idees i contrarreformes i propostes, i clar, després ja, si anem baixant a banda del gran discurs de competències i tal, també al final hi ha un tema més humà, més personal, que és 70 treballadors i treballadores que passarien a l'atur, per exemple.
CUP.
Sí.
Que em sembla que a les eleccions vostès proposaven un referèndum sobre el
futur. No, nosaltres el que vam dir és, no volia començar per aquí, però Vall d'Oreig, i això és diferent del que diu la llei aquesta de base de règims locals, a Vall d'Oreig nosaltres pensem que ha de ser el que vulguin els valldoreixencs i les valldoreixenques, i han decidit, i fins ara han decidit que amb el format que tenen, amb l'MD, funciona, com deia ara el Joan, allà, no només en qüestions de rendibilitat econòmica o no, sinó en termes socials, allà hi ha tot un, es presten tot un seguit de serveis que és evident que s'han de seguir prestant, i que quan més propers es prestin als ciutadans, més sentit tindran i millor es donaran. El senyor Puig, la Mercè Conesa, tu deies ara, diuen que estan tranquils perquè l'Estatut ho dona... representa que està per sobre d'aquesta llei de base de règims locals, però la Mercè ja ha dit que cal vigilar amb la lletra petita. Jo només voldria posar sobre la taula que la lletra petita últimament està molt de moda, i que vigilem perquè segurament és el que farà tombar la balança cap un cantó cap a l'altre. I en tot cas, dir-li al senyor Montoro que quan parla de suprimir, ell li diu pedanies, jo crec que té al cap algunes pedanies espanyoles. Jo crec que ni deu saber el que són les MDs, ni deu saber com funciona a Catalunya. Per tant, que no sé, que en tot cas que s'ho faci mirar, i és evident que el que està passant, el sentit i la funció que tenen les MDs a casa nostra, i en concret a Valldoreix, segurament és molt diferent del que tenen algunes pedanies a nivell d'Espanya, i que tenen molt sentit.
El Partit Popular havia donat un torn de paraula?
Sí, bueno, respecte a aquesta qüestió, segurament de les MDs que hi ha a Catalunya, doncs hi ha unes que funcionen bé i hi ha nosaltres que funcionen malament, com a tot, no?
Sí.
O sigui, no perquè no siguin pedanies, pues, ja estan bé, no? O sigui, algunes estan bé, unes altres no tant. I després també, no sé si sóc l'únic, però bueno, a mi, jo penso que la tasca que fa la MD de Valldoreix, que em sembla molt bé, la podria fer perfectament l'Ajuntament. O sigui, si la fa la MD de Valldoreix, la podria fer l'Ajuntament. O sigui, això no és... O sigui, no és que la MD faci una feina que no pugui fer cap altra. No, l'Ajuntament ja la fa a altres barris, i la podia fer també a Valldoreix, amb el mateix servei, amb la mateixa qualitat, amb el mateix nivell. Una altra cosa és que per proximitat al millor sigui convenient, i a més hi hagi raons històriques perquè existeixi la MD de Valldoreix i continua existint, torno a dir, i bueno, un altre tema és el tema de la competència legal, no? Pues per regular sobre aquestes entitats. Clar, si nosaltres estem dient que l'Estatut estaria per sobre d'aquesta llei de règim de base...
De règim local.
Doncs clar, estem emparant-nos en una pues, normativa superior i en una jerarquia normativa, no? Cosa que no fem quan demanem altres coses. O sigui, aquí l'Estatut també té qüestions que són o han sigut declarades inconstitucionals i que no ens agraden o que sí ens agraden, no? Cadascú té la seva opinió, però clar, quan interessa, doncs les respectem, quan no interessa no les respectem, doncs en aquest cas escolteu, és que l'argument de que està superior, doncs em sembla molt bé, i si és així, doncs es tindrà de respectar, però clar, fem-lo servir de forma correcta, no? Que si és que sí, és per tot, no solament per aquesta qüestió, no?
Iniciativa?
No, jo volia complimentar una mica el que ha dit el Guim ha parlat del senyor Montoro, jo també. El senyor Montoro parlava d'opacitat a les pedanies o entitats menors locals, no? Que també és el terme que fan servir els senyors del govern del PP en aquesta contrarreforma. I parlava d'opacitat, no? I és curiós que parli d'opacitat amb una institució que es tria directament el president, en aquest cas. O sigui, no hi ha un càrrec electe més democràtic, entre cometes, que el que tries directament, perquè votes directament el president. Una altra cosa és com es conforma després el plenari de la Junta de Veïns de la MD a Valldoreix, no? Però és evident que el president està votat amb la legitimitat d'un vot directe de la ciutadania. I això obliga. I això obliga a passar comptes, a explicar què es fa, i ja en els plens on s'explica tota l'activitat. O sigui, que d'opacitat de les MDs...
Tu creus que quan diu opacitat vol dir això?
Parla d'això.
I és que no ho vaig entendre.
Jo parlava d'això perquè les pedanies, tal com estan muntades arreu de l'Estat, són la cultura que hi ha de la parròquia, no? I és com un virreinatos d'un conjunt d'un municipi. No? I en segon lloc, dir-li al senyor Benejam, per posar-li una miqueta de salsa, també, que hi ha MDs que funcionen bé i hi ha MDs que funcionen malament, també hi ha ajuntaments que funcionen bé i funcionen malament, com per exemple l'Ajuntament de Madrid, que només el deute de l'Ajuntament de Madrid és el que tenen tots els ajuntaments de Catalunya consignat. Per tant, potser també que ens ho fem mirar una mica.
També és molt més gran, no?
L'Ajuntament de Madrid amb tots els 940
Madrid,
municipis...
El municipi, vull dir.
Bueno, els 940 municipis a Catalunya, eh?
Sí.
Contra un, i aquest concentra tot el deute...
No, no, jo dic que és molt més gran, però que no es pot comparar en termes de
vale, doncs si vol comparem Madrid i Barcelona, comparem el deute. És que clar...
Vale, sí, segurament estaré d'acord que el deute de Madrid és massa gran. Aquesta no és la qüestió. La qüestió és si són necessàries o no són necessàries dintre d'un criteri econòmic. Ja està. Si vostè vol dir no, i que Pontevedra també té molt de deute, doncs potser sí, també. I potser doncs, Sant Feliu de Guíxols també, no ho sé, m'entén? A mi m'és igual l'alcalde que hi hagi, del color que sigui. Si és econòmicament inviable, doncs és inviable, ja està.
Però jo crec que en tot cas, clar, és que aquí està, l'argument és molt fàcil. En tot cas, no si econòmicament és viable o no és... que estiguin ben o mal gestionades, que això sí, és l'argument.
Bueno, sí, és que són, que... és que són viables o no, depenent de com estiguin gestionades.
Per tant, si gestionen bé, seran econòmicament viables.
Sí, exactament. Pues ja sí, sí.
Perquè si no, és evident, tanquem l'Ajuntament de Madrid, tanquem l'Ajuntament...
Sí, 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 que, sí. Que... no, no, prendre mesures s'hauran de prendre, això segur. O sigui, no, jo crec no, no estic en contra que... de prendre mesures, al contrari, s'han de fer.
El que cal és evitar el que ha passat, a, per exemple, a Madrid i altres ajuntaments, és posar mesures molt dràstiques a aquests ajuntaments que han... que, o sigui, que s'han passat amb el deute. Vull dir que és increïble que pugui passar en un país civilitzat el que ha passat a València o a Madrid. No pot ser que hi hagin comunitats o ajuntaments que arribin a... o sigui, que tinguin
deute. A Catalunya també, eh? A Catalunya també.
Sí, sí, però és que el que acaba de dir el Joan Calderón és important. O sigui, que el deute de Madrid sigui superior o igual a tots els municipis de... el deute que tenen els municipis de Catalunya, això és molt fort. O sigui, ha d'haver-hi alguna instància o algun estament que pugui intervenir l'Ajuntament de Madrid, per exemple. O sigui, va haver-hi un punt que a Madrid es va passar i ningú va parar.
Això és la centralització.
Sí. Tots som responsables de tenir lleis que puguin parar. No, però... sí, sí, però
bueno, és que al final l'estratègia que estan fent servir sí, vostès sí, és això. Vale. Aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, frase que he repetit ja 200 vegades, estan recentralitzant l'Estat.
Bueno, però és el que acaba de defensar el representant del PSC que està aquí.
Això és racionalitzar la gestió pública.
Ah, no, sí, clar, quan és com racionalitzar i quan no és intervindre.
El que està passant ara amb Espanya respecte a Europa. Si a Espanya durant 10 anys hem fet el que hem fet, doncs Europa està intentant, diguem que, d'alguna manera, tornar... Perdona, Joan.
És que el Joan mou el cap, per la gent que no ho veu.
Si t'he ofès, però és veritat.
No, no, no m'ofens.
Que al cap i a la fi portem, hem estat uns anys, que ens hem anat de mare, avui s'ha de reconèixer, i ja està. I ara estem intentant anar per un camí, el que ens indica una mica Europa, i estem a Europa perquè volem, no perquè ens obliguen, bàsicament.
És que crec que a vegades veure les coses del punt de vista econòmic també costa molt, no? Perquè si... tot ha de ser tan racional i tot ha de ser viable i tot ha de ser tot, doncs escolta'm, amb una persona potser que manés, amb un sou, quan parlem de sous i així, potser n'hi hauria prou, no? Jo crec que hem d'anar en compte quan parlem de suprimir, i suprimir ajuntaments, i suprimir MDs, i suprimir el que sigui, que el que s'ha de fer és una bona supervisió, però també mirar els serveis que es fan, no? I tant, si mirem tant, doncs que tot sigui... és que arribem a una centralització important, i molt, molt important a nivell d'Espanya i molt, molt important a nivell d'Europa, que també ens podria passar, no?
No estic d'acord. Igual el més racional és descentralitzar. Vull dir que això no... Hi ha exemples al món que demostren que quan més descentralitzes... millor gestió es fan dels recursos. Vull dir, per passar que cada òrgan que gestiona ha de ser responsable del que fa. Ja, jo crec que el que ha passat és que moltes vegades no hem estat responsables. Per què? Perquè hem mirat més enllà per, jo que sé, per fer-nos la foto, sí, per no sé què, i ens hem gastat els diners en coses que no calien. I no hem invertit en allò que era important. Per exemple, hem deixat molt el tema del totxo i no hem invertit pues, en investigació, per exemple. Això ho hem fet tots. Vull dir que no... que és un error, diguem que hem d'assumir tots els partits polítics que hem estat governant els últims anys i estem on estem perquè hem comès molts errors d'aquest tipus.
El que passa que no es pot...
I ara tenim pocs recursos i no sabem què fer. Bueno, pues és qüestió de començar ja a eliminar tot allò que no produeix, vull dir, no dona cap mena de servei ni és necessari per cobrir les demandes de les persones. Bàsicament és això.
O sigui, el criteri per mi seria, si una cosa, si un servei que dona una entitat d'aquestes és substituïble per un pel o sigui, fent el mateix servei que sigui assumit pel ajuntament, però econòmicament és més barat, doncs està claríssim. Està claríssim, aquella entitat municipal descentralitzada no fa falta que existeixi. O no és que no faci falta, és que és millor que ho faci l'ajuntament i que econòmicament sigui més barat i no costi tants diners. Potser és que hi ha algunes MDs que estan sobredimensionades en les seves competències que han anat assumint voluntàriament o sigui, que històricament ho han anat assumint, no? que potser històricament sí que hi havia moments en què era necessari o era millor fer-ho així, però ara potser no en algunes, a nosaltres potser sí que continua sent-ho, no?
La CUP, que em sembla que volia fer
sí,
una cosa.
Sí, per contra, una mica el que deia el Michael, que pot semblar que s'hagi arribat a aquesta situació per candidesa, perquè sí, ens hem equivocat i ara ens venen a renyar i ho hem de corregir. Home, en tot cas, ho hem dit diverses vegades, però si s'ha arribat fins aquí és perquè hi ha gent que de forma molt conscient ha fet el que ha fet. Igual que el que se'ns imposa des d'Europa també està fet de manera molt conscient i tampoc ens ho imposen perquè sí. I això jo crec que també cal tenir-ho present. És evident que ens hem equivocat en promocionar d'aquesta manera l'economia del totxo i el turisme tal com s'ha entès el turisme fins ara, és evident, però també és evident que hi ha molta gent que de forma molt conscient ens ha portat fins aquí i que això també s'ha de tenir en compte.
Aviam, aquí han sortit molts temes, però a mi m'agradaria parlar del tema de control de despesa dels ajuntaments i EMDs i pedanies. Escolti'm, hi ha una institució que s'envien els números a final d'any que es diu Tribunal de Cuentas. Llavors, el Tribunal de Cuentas què ha estat fent tot aquest temps? Què ha estat fent? Perquè, clar, és que al final ens posem unes institucions per sobre de fiscalització, de control, de despesa, i després resulta, no, és que tots els ajuntaments s'han passat, hem de retallar, hem de treure ajuntaments, regidors, entitats locals menors. Escolti'm, què ha fet el Tribunal de Cuentas? Que no ha fet res. O sigui, li presenta els números a l'Ajuntament de Madrid i no li diu, escolti, vostè s'està passant amb el deute, o corregeix o tindrem un lío. No han fet res. Llavors també es replanteja una miqueta totes les institucions de l'Estat, no? En cas, si hem d'estar aquest estat, doncs aviam com ens reorganitzem i quines funcions té cadascú.
Efectivament.
Vale. No, una, però des del govern, escolti, sí, sí. Vostès el que no poden fer és tirar aquesta bomba atòmica en el marc de tot el marc amb el que ens hem dotat tota la vida i quedar-se tan panxos, perquè això
no,
és una estratègia.
És no,
home, tant. No, escolti, vostè veu el senyor Montoro i perdoni, el senyor Montoro a vegades
home, jo penso
des del
vostè...
respecte i el carinyo a vegades es carinyo. Passa carinyo.
Jo penso, jo també, des del respecte i el carinyo, jo penso que vostè quan li donen això, vale? Quan li planten això a sobre la taula, vostè es queda amb el envoltori i no es fixa en el de dintre.
No,
perdoni, acabo. El tema és que a la mateixa vegada que s'està abordant aquesta reforma, o contrarreforma, com vostè la vulgui...
Contrarreforma antidemocràtica, sí, sí.
Pues s'estan abordant altres reformes, que potser encara no s'han anunciat, però que s'estan coent.
Setembre, eh?
Sí, fa por,
A setembre, quan sigui, o millor les anuncien el 15 d'agost, eh? No,
sí, amb nocturnitat i agost i dia.
Bueno, hi ha gent que està treballant, l'agost, perdoni.
Sí, sí.
Però s'estan fent, el que no s'ha de fer és perquè hi hagi vacances deixar de treballar. en governar, vull dir. El país segueix movent-se. Hi ha coses que s'estan coent i que també s'estan fent perquè hi hagi un equilibri en les reformes que s'estan dur a terme, no? Bueno, això és el que s'ha de fer. De moment s'ha anunciat això i s'havia de fer per racionalitzar l'administració pública i s'estan prenent tota una sèrie d'altres mesures que faran de complement d'aquestes. O sigui, és així. El que passa és que no s'anuncia tot al mateix dia perquè no es fa tot de cop, naturalment.
Jo vull veure el memoràndum de la Unió Europea, aviam si diu que s'ha de reformar la llei de bases de règim local,
no, és que
i si
no
s'ha de reduir un 30% els càrrecs electes, atacant la pluralitat dels ajuntaments.
Jo no sé si ho diu o no, això. Però a mi m'és igual si ho diu. Oh, si ho diu, doncs s'haurà de fer, i si no ho diu, al millor també s'ha
si
de
no
fer.
Si no ho diu, és que han aprofitat una altra vegada que el Pisuerga passa per Valladolid per fer una estratègia de recentralització i una estratègia d'intentar limitar la pluralitat política d'aquest país. I ja està.
Jo crec que
i
reduir,
això és un atac democràtic.
Reduir el número de regidors no és cap atac democràtic i no recentralitza res.
No.
No sé.
No sí. Recentralitza res. Si treure totes les competències, menys urbanisme i medi ambient, no es recentralitza
no
res.
És que no s'estan traient competències.
Ah, per favor. Miris l'esborrany.
No, s'està dient que no s'assumeixin competències que no són les que toquen.
Vale, urbanisme i medi ambient. Ja està, ho reduïm això.
Bueno, no ho sé.
Bressol públiques, què fem?
No ho sé. Hi haurà d'haver un organisme...
Culturals,
hi haurà
esports, etcètera.
Però a mi s'encarrega la Diputació. I això no és una recentralització.
No, la Diputació que la triem tots votant, oi que sí?
No,
la votem.
Una recentralització seria fer un organisme a la capital de l'Estat,
claro.
Que això seria recentralització. Les altres coses no són recentralització. Si es posa aquí una diputació a cada província, quina recentralització hi ha? Només s'està dient que els ajuntaments que no ho poden assumir no ho assumeixin. Ja està. És que fins ara s'ha fet i ara estem com estem. Escolta, i els ajuntaments en quiebra.
Em sembla que l'alcaldessa volia trobar un pacte de ciutat per determinar en quines competències no obligatòries s'havien de posar els màxims esforços i prioritzar, però veig que hi ha certes visions diferents. No sé si hi haurà alguna mena d'entesa.
Ah, doncs que ho plantegi, no?
Setembre, ja ho va comunicar, no?
El setembre sembla que ens posarem, sí. Sí, sí, sí.
Està bé saber-ho.
Vaja, jo no. Vaig sentir que ho feien les declaracions en què ho explicava, això.
No, i jo crec que l'última junta de portaveus jo no hi era, però sí, sí. Es va dir que ho estava preparant.
En setembre en parlarem.
I que al setembre en parlaríem. Jo crec que hi ha ara la intenció aquesta, perquè jo crec que s'ha de fer amb unanimitat, amb la màxima unanimitat, perquè són decisions que són importants, no? Si ara treus tot l'esport, o treus educació, o treus... No? Que després ningú et pugui dir, escolti, és que jo, per què ho va fer quan vostè era alcaldessa?
Doncs? I salut pública, no, també?
Sí, salut pública fora, també.
Salut pública, sí, sí. Jo crec que anirem veient més coses, a més, perquè és el que dèiem, que algunes coses és com lo de les MDs, no? Que és el titular, i després vas veient, no sé si això també depèn d'això. I, bueno, que ha anunciat l'alcaldessa és que en junta de portaveus i després vol fer un debat, a mirar a veure les coses aquestes que no són obligatòries i que potser no són rentables, mira, si socialment tenen rentabilitat o no, i buscar les maneres viables de que econòmicament tampoc sigui una ruïna, que tampoc crec que sigui el cas.
A més, l'altre dia sortia un mitjà de comunicació que el govern de la Generalitat està preparant una llei de governs locals i es veu que aquesta llei de governs locals és en contradicció amb aquesta contrarreforma del govern del Partit Popular. Per tant, aviam com acaba tot això, perquè clar, és tot molt complicat.
I tothom va a la seva, no?
Escolti,
no, que després Convergència i Unió i el PP es posen molt d'acord en moltes coses al Congrés, eh?
El que l'iniciativa...
Pues a veure si ho arreglen, tu, perquè...
Escoltin, Susana Pellicer, Álvaro Benejam, Michael Cáceres, Joan Calderón i Guim Pros, moltíssimes gràcies als 5, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Moment ara per al butlletí i al magazín. Then we'll know and think to myself.